Avui ens trobem amb un artista que no li calen massa presentacions. Som a l'estudi Acadèmia de la cantant i actriu Nina. Nina, moltes gràcies per atendre Cugat Mèdia i molt bon dia.
A vosaltres, moltes gràcies.
Ara et dèiem que no et calen massa presentacions, tothom et coneix, però recordarem la gent els teus ja 41 anys de trajectòria artística, que es diuen aviat tota una vida als escenaris, amb una cara superconeguda a tot l'estat espanyol. Tot plegat va començar el 1983. Quins records tens d'aquella època? Com fas la mirada enrere? Com ho recordes?
Queden molt lluny i alhora molt a prop. Perquè jo penso que quan ets adolescent, com era el meu cas, que tenia 16 anys, tot es viu amb molta intensitat, i perquè més allò va significar l'inici de el que jo més desitjava en aquesta vida, que era cantar. Aleshores, poder començar a cantar professionalment va ser algo molt impactant. Vull dir que queda molt lluny, perquè són 41 anys, però alhora jo penso que ho porto gravat, però de quina manera, no? Per mi va ser molt important, i a més van ser els inicis, jo crec que va ser la millor escola, començar a cantar amb orquestres, perquè allà vaig aprendre l'essencial d'aquest ofici. Vaig aprendre les lliçons més importants, les vaig aprendre aleshores.
Ets més de focalitzar la mirada molt en el futur i no retornar al passat per tornar a saber com has d'anar i continuar caminant, o t'agrada anar recordant, ostres, allò que va passar, mira, m'està ajudant per continuar focalitzant d'una altra manera el futur?
Jo no soc massa nostàlgica, jo el retrovisor només per adelantar. El retrovisor el miro per avançar. Però sí que jo penso que indirectament o de forma no conscient, tots els aprenentatges, tots els fracassos, tots els nos, totes les experiències que no han estat positives, que són les que ens ensenyen, i de les quals aprenem, jo penso que inconscientment sempre són allà, no? I això és el que et fa en un futur prendre decisions més encertades, no? O si més no, saber què no vols, no? Jo penso que això és una cosa que vaig aprendre molt, molt aviat, no? Quan era molt joveneta i em vaig trobar amb la tessitura d'haver de decidir coses que estaven molt lluny de la meva realitat, no? De la realitat d'una noia de 20 i pocs anys, de 21 anys, que havia cantat amb orquestres i que de sobte li venia un contracte discogràfic amb una multinacional. I és una realitat que en aquells moments tu no saps gestionar i tampoc tens al teu entorn algú que et sàpiga orientar, no? I que et doni bons consells o que t'orienti. I aleshores em vaig trobar en una situació que a mi se'm feia molt, molt gran, no? Però justament pel fet de no tenir aquell coneixement aleshores i potser no decidir de la forma més positiva, no? O més adient, allò em va fer donar que d'entrada el que és important és saber què és el que no vols. Potser no saps el que vols amb 20 anys. No és el cas del jovent d'ara, que sí que ho saben. Potser no saps el que vols, però sí que saps el que no vols. I aleshores, si ho saps, el que has de fer és dir no.
I en aquests més de 40 anys de professió, no? Ets cantant, actriu, professora, empresària. Has fet de tot. No sé si hi ha alguna faceta amb la que gaudeixis molt més que les altres.
No. Tot és conseqüència de... Una cosa és conseqüència de l'altra. De fet, jo no tinc ànima d'empresària. I jo vaig obrir ni en acadèmia i ni en estudio, el centre de Pilates i l'acadèmia de veu, per necessitat, per curiositat, per necessitat d'aprenentatge, vull dir, per curiositat, per ganes d'experimentar amb altres veus i amb altres cossos el que jo havia après i havia experimentat amb mi mateixa, no? I per això vaig obrir ni en estudio ni en acadèmia, no? Després m'hi he trobat, i la veritat és que aquest camí com a empresària m'ha fet créixer molt i m'ha fet aprendre moltíssimes coses. Però tot és... De fet, això, ni en acadèmia ni en estudi, és conseqüència del meu ofici, no? I és el meu ofici i el meu amor per la veu i el meu amor per la feina que faig amb la veu qui m'ha dut a on soc, no? És curiós. Jo sí que de petita volia ser cantant, això ho tenia molt clar, però ha estat el meu ofici el que m'ha portat a estudiar logopèdia, el que m'ha portat a estudiar la veu, el que m'ha portat a obrir aquesta acadèmia en veu. Ha estat l'acadèmia en veu la que m'ha fet obrir una discogràfica per ajudar a tota aquesta colla de jovent que corre per aquí amb aquest talent immens. Tot és una, com una conseqüència, no? Jo més aviat el que penso és que hauria de parar, perquè ja me toca. Però és com que la vida va rodolant, rodolant, i no estic en una roda de hàmster que em trobo que no puc parar. I, de fet, aquesta feina amb el jovent, jo crec que és el que més m'engresca per ara. És el que més m'engresca i és on vull posar tota la meva energia en un futur, sí.
De fet, vaig venir el novembre passat a la presentació del segell discogràfic amb la Mil Pastor i vaig poder copsar no només la teva vitalitat amb els joves, sinó la necessitat que tenien molts joves, perquè aquell dia la presentació estava ple de jovent, com molt il·lusionat i amb la necessitat també de tenir referents. És a dir, que a vegades pensem, no?, que deies ara, els joves ho tenen tot molt clar, no? Però necessiten també tenir aquell referent de una persona que els hi marqui una mica també el camí, i en aquest cas estan deixant també molt a les teves mans aquest paper. No sé com te'l prens, també.
Sí, és cert que d'una banda són molt madurs, jo els veig, els observo i penso que en certa manera hi ha un aspecte en què són més madurs, comparant-me amb mi, o la meva generació, però hi ha certs aspectes en què no. Hi ha certs aspectes en què, potser perquè ho tenen tot, no és tant una falta de maduresa, sinó és una falta de foco. Els hi falta posar foco al jovent, no? O almenys al jovent que jo tinc a prop. Estic generalitzant, eh? Hi ha gent com, per exemple, l'Abril Pastor, que té les coses claríssimes. Ella té el foco superben col·locat, no? Superben posat. Però sí que és cert, i de fet per això neix el recorregut professional en veu i per això neix la discogràfica. Perquè hi ha gent aquí amb molt de talent però que no saben què fer-ne. I no saben com canalitzar-lo. I en això els ajudem. A canalitzar el talent. Des d'esperonar-los, a escriure una lletra i escriure una melodia, des de copsar qui té el talent, qui té aquest talent per fer-ho i qui no, perquè qui el té has d'esperonar que ho faci. I has d'esperonar-lo i has de fer-li entendre que ha de creure en ell i que ha de desenvolupar aquest talent i que l'ha de cultivar treballant, perquè això no et cau del cel. Però sí que tu, amb l'experiència que tens, saps copsar qui té el talent i qui no. I aleshores l'has d'esperonar que treballi i que el cultivi, no? I això segurament és el que els falta, no? Aquest creure en tu i aprendre també a gestionar-se en un entorn en què tenen de tot, en què pràcticament no els cal intermediaris com en la nostra època, perquè tenen les xarxes, però saber com gestionar-se a través d'aquestes xarxes i saber com arribar-hi, com exposar-se i com presentar els seus treballs, no? Vull dir que, d'una banda, tenen molt clar, tenen molt talent, tenen molta més preparació que la que nosaltres vam tenir, però els falta potser aquesta confiança en ells i entendre en aquest món digital en el que vivim com ells es poden, com s'han de gestionar, no? Ells han d'aprendre a gestionar, que no és fàcil, eh?
Creus que és diferent quan molta gent et va tornar a descobrir aquí a Catalunya, no? Però si potser fora de Catalunya, amb Operación Triunfo, aquell programa tan superconegut que va fer tan famosa molta gent, també, i vas treballar també amb tanta gent jove, que ara ja alguns són, bueno, la majoria ja són més de 40.
Sí, tant,
sí, no s'han fet grans,
no?
També.
També.
S'han fet grans. Aquell jovent era molt diferent del jovent actual. Com recordes aquell pas tu per aquell programa tan conegut, amb aquells joves, amb una mica com ha anat evolucionant tot aquest panorama musical amb els joves?
Home, això es va evidenciar molt quan OT va tornar el 2017. I, de fet, van cantar junts, no?, els de 2001 amb els de 2017. Clar, imagina't, no?, hi ha més de 10 anys de diferència, hi ha gairebé, bueno, 20 anys, no?, però 16 sí, i el salt generacional es nota molt. Musicalment, també a nivell musical, a nivell vocal i a nivell artístic, no? Jo penso que el jovent que es va presentar a 2017 i les edicions posteriors tenen molta més consciència de quin tipus d'artista sóc i vull ser. Tenen molt, molt clar. Aitana ho tenia claríssim, el Fred, la Maia, la Lola Índigo, no, la Mimi... Tots ho tenien molt clar. Jo és una pregunta que quan Quan els alumnes s'interessen per fer el recorregut professional en veu, els faig una bateria de preguntes molt difícils. La primera de les quals és: quin tipus d'artista sóc? Quin tipus d'artista vull ser? Són preguntes que ens hem de fer, que ens hem de demanar, que ens hem d'analitzar nosaltres mateixos i que ens ajuden a fer aquest camí previ cap a la professionalització, no? Doncs entre els de 2001 i 2017, per mi la gran diferència era aquesta. Els de 2001 volien acomplir un somni, volien cantar. Els de 2017 tenien alguna cosa més clara. Tenien coses clares, bastantes més que el de 2001, diria jo. I a part, a nivell musical, a nivell vocal, ja sonaven diferents. Ja són una generació que han escoltat molta música a través d'internet. Els de 2001 no. 2001 internet era incipient.
Tu quan els veus, et veus reflexant en algun moment amb aquest jovent de quan tu eres jove?
Sí, en certa manera sí. Sí, perquè també vaig viure un fenomen semblant, no? Jo vaig sortir a l'1-2-3, vaig aparèixer ahir amb 21 anys i aleshores el programa 1-2-3 Responde Otra Vez el veien 23 milions de persones. Un programa, no sé si va ser la tornada, aquell setembre, van batre un rècord de 23.752.000 espectadors. Una bestiesa. Quan sorties al carrer semblava que portaves els 23 milions al damunt, a l'esquena. Va ser un impacte enorme. Per tant, jo he viscut això, sé el que és la fama sobtada, sé el que és haver de gestionar això, sé el que és cantar en un plató cada setmana i haver de preparar números i no tenir descans i anar a l'estudi d'enregistrament a gravar les cançons i fer-se de matinada i quedar-te dormint a la moqueta. Vull dir, he picat molta pedra, no? En tots els sentits, a nivell físic, a nivell vocal, a nivell musical i a nivell mental. Aleshores, com que els artistes som atletes, no? I hem de treballar en molts aspectes també, el mental com els atletes, entenc, no? I conec quina és aquesta preparació i sé pel que passem. Aleshores, en aquest sentit, no només m'hi veig reflectida, sinó que en el moment en què el Toni Cruz i el Mainat em diuen si em veuria capaç de portar a l'acadèmia, els dic: Mare de Déu, i tant. És el que porto fent, perquè jo m'aporto preparant jo a mi mateixa, no he tingut cap coach, no he tingut cap entrenador, vull dir, m'ho he trobat i he hagut d'aprendre a gestionar-ho, no? Per tant, eines en tinc per donar i per vendre.
La fama és una cosa, no?, que deies, la fama sobtada s'ha de gestionar, i la fluctuació de la fama també...
Ui, això és el que s'ha de gestionar.
Com ho has gestionat, tu, Nina?
Això és el que més s'ha de gestionar. La fama també, quan ets a dalt, has de gestionar-ho de manera que tinguis clar que ets a dalt amb un núvol i que quan el núvol s'esvaeixi cauràs de cop i la trompada pot ser forta. Això d'una banda. I de l'altra, has de gestionar aquestes pujades i baixades, no?, de fama. Perquè, de sobte, quan passen aquests pics de fama i tu ets a casa teva i ningú et truca i ningú se'n recorda de tu, això és molt dur. Això és molt dur. Com ho gestiones? D'entrada, tenint uns pares que tinguin molt ben posats els peus a terra. Jo vaig tenir la sort de tenir-los. I uns pares que no donin excessiva importància al que t'està passant i que et recordin qui ets, d'on vens i que no hi ha res que no t'arribi si no és amb esforç i amb exigència i amb rigor. I jo a casa ho he vist des de petita. Per tant, a mi la fama no m'ha impressionat molt, ni l'he col·locat en un lloc. Jo crec que sempre l'he sabut col·locar al lloc on tocava. Això és una sort, eh? Jo he vist moltes persones amb malaltia al meu entorn. Moltes persones amb malaltia, literalment, mentalment. I no sortir-se'n, eh? Es mala manté la fama y no va a quererte de verdad.
Ja ho diu la Rosalía.
Que intel·ligent, aquesta nana.
Sí, sí. Que intel·ligent. Perquè... és més difícil, segurament, no, com deies ara, gestionar quan no truquen que quan truquen molt.
Quan truquen molt s'ha de saber gestionar, com dius, però has donat al clau. És a dir, la gran gestió de tot això és aquests pics, no, aquestes fluctuacions. Això és com un dragon can. Avui estàs a dalt i demà estàs a baix. Jo la primera frase que em va dir el Chichi Ibáñez Serrador, el primer dia que anàvem a Prado del Rey, anàvem els dos al cotxe i ell era un home que no parlava, anava conduint i jo anava allà. I de sobte em diu, la televisió és molt ràpida en subir-te i mucho más ràpida en bajar-te. I jo allò, clar, no ho vaig entendre en aquell moment. O sigui, ho entenia, no conceptualment, però clar, al cap d'uns mesos vaig entendre per què m'havia dit això. I és una frase que sempre m'ha acompanyat. És en tot, tu li dius a un empresari, costa pujar, costa situar-te, sí, relativament, però el que costa més és mantenir-te. El que costa més és mantenir-te. Nosaltres aquí fa 10 anys que estem oberts i fa 10 anys que venen les mateixes persones. Això és el que costa. Obrir no va costar. Va costar el que costa, i punt, no? I en el nostre sector i en l'àmbit amb la part de la fama, de la gestió de la fama, és... però a mi és un aspecte que m'ha fet reflexionar molt. M'ha fet analitzar molt, no? I no vol dir que no hagi patit, eh? Que ho hagi sapigut gestionar, a mi jo tinc aquesta sensació, que ho he sabut gestionar, no vol dir que no hagi patit, eh? Jo he tingut èpoques en què en dir m'he mort, no existeixo per als productors, per la gent, m'he mort, no? De fet, sempre faig la broma de que quan jo vaig aparèixer a Operació Triunfo l'any 2001 i vaig rebre tantes cents, no, cents, no, mils de cartes. Aleshores no hi havia ara, el que tenim ara, no? L'SMS era incipient. Quan vaig rebre tantes cartes dient-me, però d'on estaves? Què havies fet? Perquè la resta d'Espanya doncs, no sabia ni de Nissaga de Poder ni de res, no? I els mitjans em volien fer entrevistes i tal. Jo vaig tenir la sensació d'haver ressuscitat sense la necessitat d'haver-me mort, no? Jo t'ho juro, sempre ho dic. Vaig ressuscitar sense la necessitat d'haver-me mort, perquè tenia aquesta sensació, no?, de que la gent recuperava la Nina, no? Però bé, és un aprenentatge. Penso que aquestes situacions i aquest aprenentatge de la gestió de l'èxit et fa créixer i et fa reflexionar i et fa veure que, com diuen els germans Roca, que una vegada vaig compartir una conversa amb ells molt, molt interessant, hi ha l'èxit extern i l'èxit intern, no? A l'extern, podríem dir, és la fama, no? El que et reconeguin, el reconeixement extern, i l'èxit intern és aquell que fa que tu t'aixequis al matí i estiguis feliç perquè saps que faràs el que vols fer, et truquin o no et truquin, no? I que tot depèn de tu una mica.
A la Nina, per això encara la truquen.
Sí, per això sí.
I...
ara cada vegada sorprèn més, eh? Quan et truquen, dius, a mi? No us heu equivocat?
I justament també ara estàs en mans de joves molt talentosos,
hosti, sí,
com són els Javis, oh, amb aquesta nova sèrie que està ara, de fet, en projecció i en gravació, Mari Liendre, si no ho dic malament,
sí,
que s'ordran a Madrid amb Blanca Martínez, Martín Urrutia, Omar Ayuso, Carlos González, Genesi, Álvaro Jurado i la Nina, que vam veure aquesta fotografia a Instagram, sí, amb aquest equip. Com arriba aquest projecte, Nina, i com te'l prens també?
Doncs arriba, que ens arriba un correu a l'acadèmia i que demanen per la Nina perquè han pensat en ella per una sèrie musical i que volen fer-li un càsting. I bueno, l'equip em passa la proposta, me'n vaig a Barcelona, faig el càsting i la sensació és molt bona. I aleshores em diuen, tens moltes possibilitats de passar i volem que vagis a Madrid a fer la prova de química amb les tres possibles filles. I això era, crec, un divendres, i el dimarts m'ho van confirmar. I no sé, estic feliç. Els Javis són dos nanos molt, molt intel·ligents, amb molt d'ofici i amb molta humanitat, i que creen equips molt... fan molta pinya de seguida, no? No són els productors i les persones que hem contractat, no? Som tota una pinya i tota una família, això d'una banda. I de l'altra, fan uns càstings, ells no busquen la persona que estigui ara en la cresta de la ola de popularitat, o no, busquen o pensen en aquelles persones que saben que els hi poden donar el que ells volen, no? Perquè a mi em va sobtar que em vinguessin a buscar a mi. Però quan he vist, quan he llegit el personatge, ho he entès. Ho he entès. I van anar a buscar a qui ells pensaven que havia de fer. I això està molt bé. I amb el jovent, hi ha jovent a la sèrie que no és excessivament conegut. Però ells han anat a buscar a qui sabien que els donava el personatge, no? I, de fet, a la primera lectura hi havia personatges que encara no estaven coberts i els busquen d'una manera molt poc ortodoxa. A lo millor veuen a la tia d'algú i demanen que aquella persona faci el paper. És meravellós.
Sense ser professional.
Sí, sí, això ho trobo superinteressant. O això, o gent que no és necessàriament mediàtica. Després n'hi ha, l'Omar Ayuso ha fet feina, ha fet projectes a Netflix, té milions de seguidors, no? Però la Blanca, la protagonista, que penso que serà un abans i un després per aquesta noia, és meravellosa. Té un talent, és molt espectacular aquesta nana i penso que serà un abans i un després per ella. I tot el jovent que hi ha gent molt talentosa i jo estic feliç perquè no te pots imaginar el que arribaré a aprendre d'aquesta gent perquè som generacions, estem molt lluny i jo tinc una manera de fer com molt escola antiga, no? Molt clàssica, molt... Jo em donen un guió i no toco ni una coma, no? I ells no tenen complexos a l'hora de treballar i de crear i de fer. I això serà molt, molt interessant per mi.
Quin paper fas a la sèrie?
Jo faig la mare de la Blanca, de la Marie Liendre. Marie Liendre, que és un terme que jo desconeixia, perquè jo no estic a prop del món gay, jo tinc molts amics gais, de fet, ho pensava aquests dies repassant, ostres, molts dels meus millors amics són gais, en el meu món, en l'àmbit de les arts escèniques, potser no és com altres àmbits, no sé, el mèdic o els esportistes, que ara cada vegada més doncs, sembla que es fa allò que es diu de sortir de l'armari, però en el nostre àmbit no sé, no hi ha ningú que se n'amagui de ser gay i per mi és la cosa de lo més normal, ho he viscut sempre, no? Però tot i tenir molts amics, jo no tinc una realitat, no estic a prop de la realitat gay, no? I aleshores desconeixia aquest terme de Marie Liendre, que és la dona que està molt a prop dels gais i que tots els seus amics són gais. Mira, jo de fet seria una Marie Liendre, no? És a dir, no és que només tingui amics gais, no? Però és aquella dona que tots els seus amics són gais i que a més els hi fa com una certa protecció, no? Els fa com de no diré que de mare, però que els protegeix. I la meva filla, la Maria Román, que és la Marie Liendre, que és la protagonista, és una de les meves dues filles amb qui no tinc una especial bona relació. Té una relació molt tibant, és una mare molt irònica, una mica dura, una senyora de Chamartín que guarda les formes, que tal, que qual... I no ens deixen explicar gaire més de la sèrie, no us puc explicar gaire més, però sí això, que té una relació tibant i que és una mica el conflicte, el nucli del conflicte de la sèrie, a part de molts altres conflictes que es donen. No? I és un paper preciós, el de la mare, és preciós, preciós.
De fet, els Javis sembla que tot el que fan estigui tocat per una vareta màgica. Ara l'última gran èxit és la Messias. No sé si això et fa una mica de vertigen de dir... ja parlàvem allò, no?, d'abans, de que, bueno, no és el que vingui.
No, al contrari, perquè saps que... Bueno, és a dir, a mi quan em donen la separata per anar a fer el càsting, ja vaig dir, uf, mare de Déu, quin guió hi ha aquí. Jo només tenia una escena, no sabia de què anava la sèrie. No m'ho van explicar, no m'ho van dir. Era una separata d'una mare i una filla amb una situació. M'expliquen la situació i jo faig l'escena. Però quan veus allò, també n'ha escrit, perquè a vegades t'arriben guions que dius, mare de Déu, potser aquí feu una mica de feina. Quan veus els signes de puntuació, quan veus els adverbis, ho veus quan un guió està ben escrit o... I clar, quan me van donar finalment els guions, quan ja em van dir que faria el personatge i em van donar els 6 guions, els 6 capítols, mare de Déu, porten 5 anys fent feina. Clar, quan tu dediques 5 anys de la teva vida a un projecte, home, molt malament no pot estar, no? Aleshores, entre que és un guió meravellosament escrit, una idea brutal, trepidant, conflictiva, és un guió meravellós, i hi ha un equip boníssim, perquè tenen un equip de producció extraordinari, molt malament no pot anar. A mi, sempre que em demanen o em demanaven quin és l'èxit d'Operación Triunfo, jo tinc molt clar quin és l'èxit d'Operación Triunfo. Porto dos noms i dos cognoms, o tres. Toni Cruz, Josep Maria Mainat i Joan Ramon Mainat. I un equip darrere, de Gest Músic, espaterrant. Aquest és l'èxit. Una grandíssima idea, tres persones superintel·ligents al darrere, feineres, que es rodegen, s'envolten del millor i millor. I per això les coses sempre els han sortit bé. Vull dir, Gest Músic no ha fet els èxits que ha fet perquè té una flor al cul, amb perdó. És que, clar, hi ha gent molt bona en aquest país i que penca molt, que a les 7 de la matí està al despatx. encara que hi hagin fet tots els calés. En teoria, saps?
Sí, sí, que no paren perquè més tenen moltes ganes, perquè no tenen ganes de parar.
No, i s'ho estima, vull dir, el Cruz i el Mainat eren... És que s'ho passaven... Com a músics i com a la trinca van ser brillants. I van vendre milions de discos sense fer promoció, vull dir, és que van ser espectaculars, no? Que ens van deixar, el llegat que ens van deixar. Però com a productors? Ostres! En el món de l'audiovisual, si vas repassant programes, i, en fi, no hi ha cap que n'hagi estat un èxit. I això es fa amb molta feina i amb molt de cap.
I això és el que estan fent ara els Javis, amb aquesta nova també vessant que també veiem de joves, que també tenen aquest talent, que a vegades ens sorprèn. Ai, mira, sí. Si són joves i quines coses fan.
Els joves tenen una manera, una mirada diferent. Jo ho veig amb el talent que hi ha aquí. Una manera diferent de dir les coses, d'explicar-les, de cantar-les... Tenen una manera diferent. Els ballarins, també, fixa-t'hi. Tota la fornada de ballarins, poso sempre com a exemple la gent que va ballar amb la Chanel a Eurovisió. La Chanel, a més, és una nana que conec molt. Ella va fer el seu primer muntatge, va ser Mamma Mia, el 2004. Tota aquesta fornada de ballarins s'expressen diferent amb el cos. L'Ariadna Peya, per agafar un exemple d'algú de casa. L'Ariadna Peya, aquesta obra d'art que ha fet amb l'Alegria que passa de Goll de Gom. És una altra mirada, és una manera diferent de moviment, d'expressar amb el moviment, de posar en escena. Són una altra generació. Són una altra generació, però a més molt, molt, molt marcada. La diferència està molt marcada entre la generació o generacions anteriors. No? I els Javis, sí, tenen una mirada diferent i una manera diferent d'expressar les coses. I per mi el que els diferencia és que no hi ha complexos. Que no hi ha complexos, no hi ha cotilles. Nosaltres vam tenir moltes cotilles. La meva generació, per exemple, va tenir la cotilla de la llengua. De, si no canto en català, no podré entrar al mercat català. Però si canto en català, aleshores com he d'anar a Espanya? No, aquí el jovent compon en anglès, compon en francès, compon en català, compon en castellà, canta en tots els idiomes. Nosaltres vam tenir també aquesta cotilla per dir-te'n una. Te'n podria dir bastantes més.
I on et veus, Nina, amb els anys que encara tens? Perquè tens molta vitalitat i no pares, et truquen, però també tires endavant tu projectes. On focalitzes els propers anys la teva mirada?
Jo em veig descansant.
Ja m'has dit abans que estàs cansada.
No estic cansada, però estic a punt de fer 60 i tinc ganes de... No he parat mai en 41 anys. I és una mica... Jo crec que on em veig és trobant l'equilibri entre descansar i projectar una manera diferent de viure, de tenir més temps per anar en bici, per anar a nedar, per badar, per caminar, per cuinar, per no fer res, per estudiar, perquè m'agrada molt estudiar i la veritat és que a pesar de ser ja molt gran no descarto fer un doctorat, que per això vaig fer un màster en recerca clínica, per fer el doctorat i per dedicar-me els darrers anys de la meva vida a fer recerca en veu. Això és el que m'agradaria. I trobar l'equilibri entre això i poder invertir la meva energia i els diners en els joves. I en orientar-los i en posar-los doncs, aquesta petita plataforma i el que els pugui ajudar econòmicament en el sentit de fer una producció, de fer un desplegament en les possibilitats que tenim doncs, de publicitat, amb ajudar-los a buscar entrevistes a les ràdios, amb tot això. Clar, nosaltres som un equip molt petit, som 8 persones, i clar, molta de la feina al final recau en mi, no? I no pot ser, no? Vull dir, no dones a l'abast, no? I he de trobar l'equilibri entre poder fer això, invertir temps en això, perquè és el que més m'emplena, ajudar-los, orientar-los, i també trobar temps per descansar. Perquè jo als escenaris no hi seré d'aquí un temps. Jo no hi seré. Jo tinc clar que... Ara, si em sortís per fer un musical, sí, jo crec que encara el podria fer, estaria bé de veu, estaria bé de cos, però cuidant-me molt. Jo l'any passat ja vaig fer Los Puentes de Madison i... molt dur, perquè t'has de cuidar molt, molt. Perquè... I tot estan en forma... entrenant cada dia i tot, però la veu no està igual, no està igual. T'has de cuidar molt l'alimentació, són uns cuidados extrems, que tampoc tinc, ja ho he fet 41 anys. Ja tinc ganes de... que si no em vull cuidar amb el menjar, doncs no. Cuidar vol dir ser molt estricta.
Exigent.
Sí. No menjar ni un dia, per suposat un dia de feina, no sortir de la teva, de la verdura bullida amb la truiteta o no sé què. Que jo sóc feliç menjant així, però el que no vull és estar pendent tot el dia d'això.
Que sigui tan obligatori.
Sí, això és molt exigent. I com més gran, més.
Et seguirem de prop perquè portes anys vivint aquí a Sant Cugat, estàs afincada aquí, entenc que t'hi fas bé a la ciutat també, no, Nina?
Sí, jo porto des del 93 aquí. Primer vaig viure a Valldoreix, després me'n vaig una època a la faldilla, diguem-ne, del Tibidabo, però ara estic per aquí, per la Floresta. Ara projecto el millor, potser, traslladar-me a Sant Cugat, vull dir que jo estaré per aquí, l'acadèmia estarà per aquí, sí.
Doncs et seguirem de prop, com deia. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès a Cugat Mèdia.
Gràcies a vosaltres per l'interès i finalment per donar això. Veu als joves, perquè jo una mica ja ho tinc tot fet, però si això té sentit, és per ells.